Sant Cugat a fons, a cugat.cat.
Passant de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns, aquest primer Sant Cugat a fons estiuenc, que hem començat fent doncs una mica de prèvies de cara a la festa major, però ara arriba com cada dilluns a aquesta hora la tertúlia esportiva. Avui amb fitxatges nous, en Josep Gimeno, cap de continguts de la casa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dani Aguilar, que farà jornada intensiva, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I dels habituals, dels titulars, ens en queda un, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia, però són més habituals ells que jo, eh?
A la tertúlia no.
A la tertúlia no, però...
La deixaràs de trident.
Déu-n'hi-do, eh? Quins fitxatges, eh?
Són fitxatges d'última hora en el mercat d'estiu.
Post-temporada, sí.
Que acaba de començar. Molt bé, doncs la temporada no s'ha acabat, s'ha acabat el futbol, però encara hi ha temes i hi ha actualitat per repassar. Des de les eleccions del Barça, fins a la Copa Amèrica, fins a la debacle del Barça de bàsquet, que ens en parlarà el Dani Aguilar, que això li agrada molt. Però si voleu, comencem pel Barça i per la cursa per la presidència del Futbol Club Barcelona. Avui es presenta oficialment la candidatura, la precandidatura de Joan Laporta.
Sí? Avui es presenta amb el seu local social que té al carrer Provença, crec, per recollir firmes i per fer tots els shows. I avui es presenta amb una carrera que, a veure, que és una carrera entre dos. Jo, amb tots els meus respectes al senyor Benedicto, a la plataforma aquesta que hi ha de mig...
Som gent normal?
Som gent normal.
Amb Sant Cugatencs entre
les cartes. Molt, sí.
Em mereixen tots els respectes, però jo crec que es presenten sabent que no tenen cap opció, i menys el Benedicto, que les firmes sí que les tindrà, perquè ja porta un remanent d'uns anys, que ja deu tindre un pack.
Ja té el sac fet.
Un pactat, exacte, ja té el sac fet. Els altres, jo dubto molt que treguin inclús les firmes per poder presentar la candidatura.
Però llavors, Jesús, si no s'hagués presentat a la porta, la cosa hauria estat clara?
Si no s'hagués presentat a la porta, el senyor Bartomeu continuaria sent president sense cap dubte. No tinc la mínima dubte.
La mínima dubte.
Presentant-se a la porta... Jo crec que Bartomeu té avantatge, encara que alguna enquesta diu el contrari, jo crec que Bartomeu té avantatge perquè a l'esport són els títols, el gol i el Barça a nivell esportiu.
Els èxits,
aquesta temporada, vaja. Es podrà discutir sistemes, es podrà discutir moltes coses, però els resultats estan aquí. I això és un bagatge que amb un percentatge altíssim de l'afició és el que li tira. És el que li tira. Després hi ha una part de l'afició que aprofunditza més, que mira altres temes, mira altres aspectes, i que potser aquests sí que ho tenen més difícil per decidir. No serà una victòria fàcil, sigui de qui sigui, perquè no és que tregui opcions a la porta, ni molt menys, ni molt menys. Jo crec que estarà bastant igualat, i que serà un o serà l'altre, però serà per molt poc marge de diferència.
És interessant potser aquest debat del perfil del votant i el perfil de decisió de vot. De fet, potser aquestes eleccions són les que d'una manera més latent expressa quin tipus de votant té el Futbol Club Barcelona, perquè el debat s'erigeix entre resultats esportius, resultats a més d'un perfil molt immediat, d'un perfil que no sé si diu molt o poc del projecte a llarg termini, i d'altra banda com està el club a nivell institucional, que el que és una realitat és que el club a nivell institucional, vaja, té tota una sèrie de circumstàncies que, tampoc és que sigui jo expert en la història del Barça, però no crec que mai en la història del Barça s'hagi donat certes circumstàncies que en les quals a dia d'avui viu el Barça. Per tant,
judicials.
Jo crec...
Judicials,
institucionals, clar, evidentment judicials, però el que està clar és que potser serà un duel entre aquest tipus de votant. El que a mi m'agradaria saber, estaria bé, és un bon estudi, saber què vol el soci del Barça o cap a on tira el soci del Barça en aquest sentit.
Ho sabrem.
Sí, evidentment. A mi em fa la sensació que evidentment el soci del Barça, en la seva majoria, no sé fins i tot si per una qüestió de tradició generacional, diguem-li com vulguem, li prima més el tema esportiu immediat, resultadista. Sí,
el futbol és el que primes, acostuma a primar.
Sí.
Que passa que, a veure, la massa social de Barça és molt complexa.
Exacte.
És molt complexa, i per això jo dono moltes opcions. O sigui, jo en altres circumstàncies diria, guanya el Bartomeu segur. Mm. Jo penso que guanyarà el Bartomeu, penso, però ho penso. No, no estic convençut ni molt menys. Jo crec que té moltes opcions a la porta, moltíssimes. Però falta veure això, vull dir, jo sóc dels que penso que amb el futbol, a l'aficionat, el que li prima són els resultats. Ara, podem portar-nos a una sorpresa. Perquè hi ha moltes coses, perquè es pot aprofitar molt les campanyes aquestes judicials, tots els problemes judicials que han hagut, es poden aprofitar molt a la campanya.
Aprofitar.
I poden anar calant.
Més que aprofitar, posar-les en debat del que són.
El que passa que a mi...
Vigila que ara venen les bales, eh?
També, però a mi també aquests problemes judicials que ha tingut el Barça, també molts dels problemes, jo no dic que no siguin reals, si siguin creats des del mateix Barça, uh-huh, però molts dels problemes a mi també em fan una mica de tufillo.
Per altres coses. A mi em preocupa que la decisió dels socis basi només en el que són els resultats, perquè pensar que el Barça és només el que passa el diumenge o el dimecres quan hi ha Champions o hi ha partit de Lliga, em preocupa perquè jo pressuposo que la gent que és del Barça pensa que el Barça és més que un club, o la majoria ho creu, i que a partir d'aquí ha d'haver una gestió exemplar. Jo només repassant aquests anys, hi ha diversos temes que a mi em preocuparia que el soci no tingués present a l'hora de decidir qui és el president. Qatar, no poder fitxar per una gestió nefasta, sabent que des del 2010 teníem cartes dels organismes corresponents, l'entrada dels bojos nois a l'estadi, amb entrades a 10 euros... Per cert, el senyor Cardoner donant les entrades per a 10 euros, sí. Per cert, que va mentir perquè va dir que no havien entrat i després va dir que entraven. La judicialització del club, que això és per fer malament la seva gestió en el dia a dia. El futbol bàsic és un autèntic desastre, que el Barça bé ha passat a segona B. I després tenim casos de manca de mà esquerra, com per exemple el cas de la Vidal. No? A mi em preocupa que la massa del Barça només tingui present si entra o no entra la piloteta. A més, tenint en compte que jo crec que el model del Barça que teníem fa uns anys ha acabat pel terra, perquè el que fa ara el Barça és fitxar jugadors a 80 milions d'euros i jugadors de la cantera pujant pocs. I els que diem que el Barça s'ha de basar en la pedrera, en el planter, veiem com el model se'n va ara, si fitxem Pogba o no fitxem Pogba, la qual cosa jo no sé si s'ha de fitxar Pogba, però vaja, que el model s'hagi convertit en una mena de Madrid 2 en què el més important sigui ficar els diners sobre la taula, a mi realment em preocupa. Jo per mi, a l'hora de triar qui és el president o qui és el president, crec que s'ha de tenir en compte això, perquè és que el dia que ens fallin els fitxatges de 80 milions d'euros no tindrem res.
Sí, sí, la lectura te la compro completament, però jo també entenc que de tot això tampoc es pot treure el 100% que acabem de guanyar el segon triplet.
No, obvi.
Per algun motiu s'ha arribat a aquest èxit esportiu, circumstancial, d'herència, de casualitat, no ho sé, però també entenc que el soci del Barça tingui en compte això. És a dir, ni oblidar una part ni oblidar l'altra. Per això insisteixo que el debat és molt complex i que la decisió és d'equilibris molt, molt complicats. Un fet que sí que evidentment estic molt, molt a favor, i després suposo que en parlarem, futbol base fet malbé, digue-li d'alguna manera, no, esport base fet malbé, perquè ahir, malauradament, tenint en compte que ja era prou ridícul el que es feia al Palacio de los Deportes, surt l'equip infantil del Real Madrid a aixecar el títol de campió d'Espanya, l'equip infantil, l'equip cadet i l'equip juvenil, i les categories inferiors del bàsquet del Barça, que també fan figa. Però vaja, per això jo crec que s'ha d'obrir una miqueta el prisma, s'ha d'obrir una miqueta les perspectives des d'on es mira, sense oblidar això sí, i això també jo ho entenc, que s'ha guanyat el triplet, i que per alguna bona gestió s'ha guanyat el triplet. Luis Enrique ha fet una bona feina, qui ha fitxat a Luis Enrique? Clar, una persona que se'l va fer fora, però vaja, s'ha fitxat tota una sèrie d'elements que jo entenc que s'ha fet un esforç que s'han encaminat cap a la bona direcció. El problema és saber si això és a curt termini o si hi ha un projecte darrere. Això també s'hauria de veure.
Jo, amb l'aspecte del futbol base, estic d'acord i estic desacord. O sigui, no està funcionant el futbol base, però jo no ho atribuiria tot a una mala gestió. Pot haver-hi hagut a part de mala gestió, però no ho atribuiria tot. El futbol base del Barça, des de fa molt temps, i aquí aquesta tertúlia ho havíem parlat més d'un cop, i no parlo d'aquesta temporada, parlo de la passada i inclús de l'anterior, amb el Félix i així, el futbol base del Barça, el futbol base, amb tota la història, si tu vas mirant a tots els clubs que tenen futbol base consolidat, són cicles. Són cicles, hi ha tongades de jugadors que et surten molt bones, que se n'aprofiten, i després et van sortint un jugador aïllat, dos, i van sortint poca cosa. El futbol Barça del Barça s'ha donat una circumstància que ja ve de 2-3 anys, no és d'ara nova, que ha anat perdent aquesta solidesa. no ha anat perdent per qüestió d'entrenaments i així. Ha anat perdent perquè no surten, no surten jugadors. Hi ha hagut jugadors que s'ha parlat de promeses que arribarien i així, i que, i no vull presumir ni apuntar-me medalles i així, però que més de... Jo, no hi ha, no jo, sinó altra gent també deia així, que res, que un cop es facin gran no arribaran. Perquè no s'ho mateix jugar de juvenil, que jugar amb el B, que anar a arribar, que arribar a primera divisió, no s'ho mateix.
Però això no sé si és deixar-ho molt, perdona, no sé si és deixar-ho molt al camp de l'aleatorietat. No, no, jo crec que no és una qüestió de formar, també és una qüestió de treball. Algú
també,
no?
Algú també es deu haver fet malament.
Imagino.
Es deu haver fet malament, potser, el no fitxar les persones adequades a dins, a baix de tot.
O prescindir de les persones adequades també.
Prescindir de les persones adequades, exacte. Vull dir que algú s'ha fet malament. Però tot i així, inclús fent-ho bé el futbol base, i això passa històricament, i podem repassar a Madrid, podem repassar a Espanyol. Espanyol ha tingut èpoques de futbol base fabuloses.
Ara mateix.
Fabuloses. Ara està,
l'Espanyol
està en un gran moment.
Amb un treball també de dues persones, d'un projecte consolidat, etc. Per això...
Sí, però és que aquests treballs mateixos, i no parlo d'ara, parlo d'anys més enrere, on hi havia una persona que després va estar al Barça, el... com es diu, ara no em sortirà el nom, eh? Això és l'edat. Això és l'edat.
Del...
El que era no. El... Sí, home, del... que el futbol base del Barça amb l'Oriol Tort. Havia sigut de l'Espanyol de tota la vida i era el que havia fet el futbol base espanyol i van fitxar, ara no em surt el nom, que em perdonis, no, no em surt el nom ara.
Si ens estàs escoltant, perdona'l.
Pues, aquest senyor va fer funcionar el futbol base de l'Espanyol, la va fitxar al Barça, però quan ell estava a l'Espanyol, que jo era una època que tenia informació d'Espanyol i així, sent ell mateix, sent el mateix equip que portava tot, va tindre uns anys que jo era un desastre. Era un desastre, no sortien jugadors, no sortien, i buscaven, i remenaven, i buscaven. I ara estem en una situació una mica així, no surten jugadors. Hi ha altres clubs que són més llestos que el Barça, que potser d'això ens parlem de la cantera del Sevilla, parlem de la cantera del Villarreal, que són dos grans canteres, però dos grans canteres.
Home,
eh?
El torneig que van fer
aquest
cap de setmana. Que jo
m'aniria ara allà i m'enduria algun juvenil sencer.
Però no
oblidem
que aquesta temporada hi ha hagut molts jugadors del futbol base que no han pogut jugar per culpa de la mala gestió del club amb el tema dels seus fitxatges. I van rebre cartes des del 2010 amb els avisos que aquells jugadors no se'ls havia fitxat de manera legal. I aquelles cartes van anar...
Tot amb això, Són tres
però,
casos, cinc.
Sí, quatre, cinc, els que vulguis, que no podem fitxar. Ja. És a dir, i se n'ha anat gent molt preparada que se'ls ha obert la porta i se'ls ha fet fora, com la Mora, l'Alexanco i l'Òscar García Junyent en el seu moment.
Sí.
És a dir, i això són decisions que no es paguen al mes següent, sinó que es paguen ara, per exemple. La gestió d'Eusebio del Barça B ha estat lamentable, amb uns fitxatges d'uns jugadors que, curiosament, tots venen d'una empresa del País Valencià, que jo no sé allà si hi havia algú que hi tenia algun especial interès o algun especial... I això ha anat molt malament. Aquests jugadors que han vingut, un d'una fundació també del Qatar, de no sé què, dius, home, jo crec que s'ha estat gestionant molt malament. És a dir, que puguin entrar o sortir jugadors al primer equip o no, que vagin bé, que després els pugis al primer equip i rendeixin, això és una cosa. Ara, que hi ha hagut un descens del nivell del futbol base...
Sí.
I això són I molta, decisions
que,
de l'àrea esportiva
no trec la
del
raó,
Barça.
És que potser no explico malament. No trec la raó, eh? No vull dir que no hi hagi mala gestió. Però sí que vull dir que, a part de la part de la mala gestió, també el futbol base, i és que això podríem mirar hemeroteques històricament i així, el futbol base dels clubs és molt qüestions de ratxes, i de ratxes a vegades, i no sempre culpa de la mala gestió, sinó culpa de que no surten jugadors. Hi ha èpoques que no surten. No sempre et surt un equip que et surti, un Iniesta, un Xavi, un Busquets...
Sí, però s'ha de creure també en els jugadors, és a dir, jo també, si a nosaltres ens haguessin dit fa uns anys que Sergi Busquets i Pedro jugarien al primer equip del Barça, veient-los en el Barça B, jo crec que cap dels nosaltres quatre haguessin posat un duro sobre ells. Ha d'haver-hi gent que digui, hi crec, me la jugo i ho provo.
I treballo,
òbviament. I després que aquesta gent, a part de ser bons, tinguin el cap endreçat, que hi ha jugadors del Barça B, que quan pugen al primer equip, o fins i tot se n'han d'anar cedits, perquè no tenen el cap endreçat. Però ha d'haver-hi també algú que hi cregui. I a vegades els noms sobre el paper penses que no són bons jugadors, i després, no, doncs,
i després
treuen un rendiment que què ens hauria costat anar a buscar Busquets al mercat, no? Un
sí, però jo també... No, també el que diu el Jesús ho entenc, perquè...
Sí, és que és tot una mica tot,
sí,
és un conglomerat.
El cas
no?
de l'Olofeu, per exemple.
Cas de l'Olofeu, el
cas de l'Olofeu. Cas de Denis Suárez. O sigui, són casos que es preveuen de l'Olofeu fa dues temporades, era potser de les promeses més fermes del futbol europeu. Ara de l'Olofeu se'n va a l'Everton.
A l'Everton, Espanya.
Amb aquestes opcions de recompra que, vaja, jo no les entenc, però vaja. També és veritat que aquest cas d'aleatorietat que dèiem abans a vegades sí que es dona, però clar, n'hi ha d'altres, no sé, per exemple, potser el més emblemàtic en el conflicte, en el debat d'aquest futbol base dels últims anys, el cas Thiago. Bueno, Thiago no es va apostar per ell en el seu moment, i vaja, després segur que hi haurà l'oportunisme de, no, mireu, perquè ara s'ha lesionat i no sé què, i, però vaja, i s'aposta per un altre perfil de jugador, i tot això s'inclou dins de, dins un projecte esportiu i dins d'una direcció esportiva que marca també una junta directiva. Llavors, bueno, també és una qüestió de models, és una qüestió d'apostar per que deia abans el Pep. Sí que és veritat que allò dels Zidanes i Pavones sembla que ara s'ha instaurat una miqueta més en el Barça del que significava abans. No sé, però, si el fet que entri una altra junta directiva...
canviarà.
Radicalment ho canvia tot de dalt a baix. Perquè jo els projectes de... amb tots els respectes, messiànics, aquests projectes de...
Catalunya, UNICEF, Cruyff...
Però no per entrar a defensar, això no és messiànic, això és una fórmula que ha funcionat. És a dir, nosaltres hem guanyat Copes d'Europa amb UNICEF a la samarreta i sense haver de vendre'ns a una dictadura sagnant, com es va demostrar en un programa a TV3, en què el més fàcil que fan aquest país és eliminar obrers per tirar endavant el seu mundial a base d'haver subornat dirigents de la FIFA. I nosaltres tenim la samarreta venuda a aquesta colla, i tenim ara un candidat que diu que si surt ell elegit una altra vegada, perquè no va sortir elegit en el seu moment, continuarà amb el nom del català a la samarreta. I no sé si som conscients que nosaltres estem rentant el nom d'una dictadura, que és de les coses més angunioses, i que el Barça, que és un club que ha estat vinculat sempre als valors democràtics des del seu fundador, porti el nom d'un país dictatorial, a mi em genera basques, per dir-ho.
Deixa'm que et faci una pregunta i potser me la contestes si vols, en aquest cas la candidatura de Laporta i Laporta en si, tenint en compte que sabem que serà en teoria aquest tet-a-tet, aquest rival directe amb
dubtes.
Exacte. Més enllà de nominalitzar el compromís amb el qual té, és a dir, Qatar, diguem-li com diguem, realment no creiem que té algun acord amb algun tipus d'associació. És a dir, que jo recordi, Laporta, ara potser estic parlant de memòria i potser m'equivoco, però va tenir vincles amb Uzbekistan.
Però és un àmbit privat, vull dir que no. Jo dic, per exemple, jo quan es va sortir la possibilitat...
privat, però el Barça,
quan va sortir la possibilitat, allà, dic, quan va sortir la possibilitat de portar el nom de Pekín a la samarreta del Barça, a mi em va generar la mateixa angúnia. És a dir, jo no vull noms a la meva samarreta, bueno, a la samarreta amb la qual jo em sento identificat, en què hi van persones, col·lectius, etc, amb els quals jo no puc estar-hi d'acord. I el Qatar, o sigui el Pekín, jo quan vaig veure que Pekín, els Jocs Olímpics en aquell moment, podien també posar el nom a la samarreta, a mi em va generar autèntica angúnia, perquè la Xina és una cosa que a mi em genera rebuig polític. És a dir, és que a mi m'és igual que la posi qui vulgui. És a dir, però nosaltres teníem un valor diferencial en el món que ens posava com a marca referent a molts llocs, que era UNICEF. I nosaltres aquest nom l'hem posat al cul. I això és una decisió. És una decisió que es pren, i això és un model. Sí, sí. I es pot guanyar Copes d'Europa amb UNICEF a la
samarreta. Això és impepinable.
No. Sí, sí. I a més, igual que posin la Xina, però, i si posessin Corea del Nord, em generaria arcades.
No som defensa ni de Qatar, ni de Beijing, ni res d'això, ni molt menys, perquè estic bastant d'acord amb tu en aquest aspecte. Estic bastant d'acord amb tu. Però sí el fet de donar la camiseta a UNICEF, de forma així filantròpica, dir, vale, apoyem a UNICEF.
Pagant nosaltres, de fet. Pagant 2 milions o 3.
Sí, sí. Tu creus que un club com el Barça, amb el potencial com el Barça, ha de renunciar a aquesta possibilitat d'uns ingressos que són molt importants, que són molt importants d'una samarreta?
Però potser és el que
podem col·laborar amb UNICEF d'altres formes. D'altres formes.
És a dir,
la mateixa propaganda i tot, però sense renunciar a una publicitat que no sigui ni Qatar ni...
No. Però ni nosaltres, com a club, ens podem permetre tenir UNICEF a la samarreta i marcar distàncies sobre aquests clubs que són propietats de xeics, que són clubs com el Chelsea, que no saps ben bé qui mana, etc, etc. És a dir, nosaltres, si som més que un club i volem vendre aquesta marca arreu del món, apostem per això o ens convertim en un club més? Perquè si ens convertim en un club més, diguem...
O
és igual.
Vull dir.
És igual, que ens passi com a la Juve, no? Que hi havia accionistes, vam jugar amb un club que tenia accionistes. Jo ho dic, jo només demano sinceritat. A mi el que no em val és dir que tenim valors a la candidatura i després anar amb Qatar a la samarreta. I no, és a dir, expliquem-ho tot.
Sí, clar, però no, en aquest sentit, expliquem-ho tot.
És a dir, jo no entenc... Guanya sempre el club més ric, oi que no? És a dir, no, el Chelsea amb un pressupost... No, ho dic perquè ens va de 30 milions d'euros, pensem-hi, si a mi... Jo vull que m'expliquin durant aquesta campanya com volen gestionar el club. I per mi, gestionar el club té una sèrie de valors intangibles que potser algú li posa el preu de 30, de 40, 50 o 60 milions d'euros, però que per mi, si això es pot quadrar i podem continuar tenint un valor que ens diferenciï en el món, doncs endavant, perquè és el que necessitem. És a dir, exemple particular. Jo quan he viscut a l'estranger durant una temporada llarga, la manera de fer socis del Barça o culers o com li vulgueu dir, era dir que portàvem UNICEF a la samarreta. i perquè això ens distingeix del Chelsea, del Manchester United, de la Juve, etc, etc. Perquè per vendre la samarreta per 30 milions d'euros, que per cert no només van vendre la samarreta, que aquí va haver un altre engany, es va vendre la samarreta, la publicitat de l'entrada de tribuna. Quan marca un gol al Barça, no sé si us heu fixat, que surt de cop i volta allà a Qatar Airways, que hi ha un senyor que està picant amb un botonet. Es va vendre la publicitat de la web, és a dir, que els 30 milions d'euros no eren per la samarreta. No,
I el pitjor també és com es ven amb el primer, amb el Qatar Foundation, amb sí. Tota aquesta...
Qatar Foundation, que més dirigida per un personatge antisemita que...
Això és indefensable.
No, això estem d'acord.
Però, però volem ser més que un club, o volem intentar ser més que un club, o volem ser un club més i ser el més ric i anar això, a model de Madrid, de posar 80 milions sobre la taula. I jo per mi també això uneix amb la filosofia de la Pedrera. Si nosaltres cuidem la Pedrera i fem futbol base de qualitat i aconseguim cada any que pugin dos o tres jugadors de cert nivell, potser després sí que haurem de gastar milions per fitxar peces extraordinàries. Però ostres, jo crec que si cuidem bé la Pedrera podem anar generant fornades de jugadors que ens serveixin per cobrir aquests espais.
Però jo insisteixo, no sempre cuiden bé la cantera.
I fitxant jugadors a 80 milions d'euros i jugant amb jugadors de 80 milions d'euros tampoc. No, és a dir, perquè hem tingut experiències com Ibrahimovic, que ens va costar l'oro, el mort i tot el que vam voler, i no sé quan, i el vam haver de regalar perquè no el volia ningú. Per mi és la clau aquesta de les eleccions, i per mi aquestes eleccions són molt més importants del que sembla. Insisteixo, si ens ho mirem només amb el tema del triplet, és obvi que aquesta directiva hauria de continuar. Ara, jo crec que hi ha una sèrie de coses que com a club ens defineixen i que si ho deixem en mans d'aquesta gent tal com ho han gestionat, doncs a mi em genera molts dubtes. I també tenim una altra cosa sobre la taula. Tenim un espai Barça amb 600 milions de pressupost que no sabem com es pagaran. Jo vaig anar a les assemblees aquestes que feien teoria al Barça per aquí als diversos territoris, no s'explicava la veritat. O sigui, el senyor Cardoner no deia la veritat, perquè no explicava com quedaven els llocs dels seients, no explicava si hi hauria un increment d'abonaments, etc, etc, i tenim aquest projecte sobre la taula que no sabem com ens pot hipotecar això al club. I no s'ha explicat bé, i això és un tema que ha de sortir en campanya. Ens han d'explicar com caram volen treure 600 milions d'euros d'on, perquè jo ja m'imagino d'on poden sortir, perquè encara tindrem que ens vendrem el nom de l'estadi, vindrà el Qatar i ens posarà diners i acabarem sent una societat anònima esportiva sense saber un dia per l'altre. A mi això m'em preocupa com a soci. I jo crec que els mitjans tenim una molta responsabilitat, de dir, expliquem bé que s'està jugant en aquestes eleccions, perquè, vaja, aquestes ombres a mi em fan por.
Em sembla que ha quedat prou clar
sí.
Ha quedat molt clar que serà una important decisió la que hauran de prendre els socis del Barça,
que
tindrà aquestes dues opcions clarament marcades.
És que hi ha dues alternatives.
Són dos models.
Bé, a veure, aquí ningú s'ha presentat encara com a candidat dient que no portaria publicitat a la samarreta. Hi ha gent que ha dit, no tindrem el Qatar. Ningú ha dit que no tingui publicitat a la samarreta. Això és un detall, jo ho dic perquè escolto les declaracions i dic, Benedito, Qatar ben lluny. Però dius, Qatar ben lluny i qui a prop? Vull dir, que potser després ve Emirates, Vull dir que... O una casa d'apostes, que a mi em generaria autèntic fàstic. El Barça s'hagués ficat a la samarreta Betanguin, ens haurien dit de tot.
No.
Ens haurien dit de tot, s'ho va fer el Madrid i no va passar res.
Però
a mi em genera també...
Però
les apostes i l'esport.
El debat és una qüestió quasi de llindars morals, és una qüestió de moralitat. Llavors, jo el que sempre he dit és, a on es marca aquesta línia? Perquè si després apostem per una empresa, una multinacional, o que parlàvem abans, Frontend, una multinacional de vés a saber quin país, analitzarem fins l'última praxis d'aquesta multinacional per veure on actua, on té les seves empreses, etc, 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 perquè llavors és marcar la línia, perquè en aquest sentit, llavors, tots els grans clubs d'Europa és discutible aquesta pràctica moral de publicitat.
Sí, però...
Llavors només tenim una aposta, que és UNICEF. I...
Escolta, el Barça ha guanyat 4 de les 5 copes d'Europa o sense publicitat o amb UNICEF a la samarreta. És a dir, no tenir més diners implica ser millor club. I tenim exemples com el Manchester United, que té els propietaris aquests nord-americans que posen no sé quants diners, Chevrolet, etc, etc, i veus el Manchester i bona part de l'equip s'arrossega pel xam, que no per tenir més diners es guanya a l'esport, afortunadament, perquè si no, vaja, ha quedat clar.
Canviem de tema. Passem, ni que sigui una mica de puntetes, però passem-hi per la Copa Amèrica, on ja tenim l'Argentina de Leo Messi classificada per a quarts, un Leo Messi que no acaba de quallar. Jo no sé si és que ja al final de la temporada, després del triplet, li falten piles o és que no quadra en aquesta selecció del Tata.
Jo crec que veu el Tata, Martín, i s'espanta.
L'altre dia es desespera. Allò que aquests vídeos que són de dubtosa credibilitat, però deien que el Tata donava un ordre i ell es fotia a riure. Això del Tata... no sé qui ha pres la decisió, però ja en tot cas també el tema argentí és una cosa que s'arrossega des de fa molt de temps. I està...
I això i el cas de Neymar, amb aquesta sanció tan discutida.
El cas de Neymar i un altre aspecte, vull dir, aquesta Copa Amèrica jo he vist algun partit, més d'un, i la veritat...
Fluixegen, no?
Sí, sí, sí.
Fa bastanta pena.
Sí, sí.
Excepte els 5-10 jugadors
jugant a equips
europeus.
Els partits que jo he vist fa bastanta pena. L'altre dia vaig estar veient Perú en Venezuela i allò era infumable.
Clar.
Era infumable.
Els hi deu fer, jo m'imagino, els propis jugadors, els que venen del continent europeu, anar-se'n a jugar a aquella competició,
exacte, és una competició
a final de temporada s'arrosseguen.
Que és una edició extraordinària perquè ha complert el centenari, és a dir, que no tocava fer-se per calendari, si no vaig errat, i els han posat allà una altra vegada en calçador.
Fa un tufo una miqueta estrany, perquè... també el tema Neymar, per exemple, tota aquesta permissivitat, és que el partit semblava com una mena de quatre macarres, sí. Fotent-li garrotades, que després el tema Neymar també és un debat interessant, perquè clar, Neymar és del Barça i nosaltres ens el mirem amb aquests ulls,
i tant,
però Neymar té una sèrie d'actituds que... I amb això sempre jo faig un exercici d'empatia. Recordem quan Dani Alves jugava al Sevilla.
Sí, exacte. Exacte. Ens ho miràvem d'una altra manera.
Ens ho miràvem molt d'una altra manera. Que, evidentment, Neymar va rebre patada rere patada i que pel fet que digui no sé què l'àrbitre no li poden caure no sé quants partits. Això és de calaix. Però que amb Neymar jo crec que sempre s'ha de posar una miqueta de distància. Jo, per exemple, estic molt en contra de també l'actitud de l'Atlètic de Bilbao a la final de Copa quan van anar per ell com si també fossin quatre macarres. Però hi ha certes coses de Neymar que, bueno, anem a mirar-nos amb una miqueta
de perspectiva. Jo també estic amb tu. O sigui,
si els arbitratges fossin estrictes... És a dir, no s'evitaria el problema del final del partit que va tenir Neymar? És a dir, que l'escalfen durant 90 minuts i ell al final explota? És a dir, jo vaig veure el partit, eh?
Completament.
Perquè jo, per exemple, tenia esperances en Colòmbia que jugués bé a futbol, perquè Colòmbia va fer un gran mundial i tenia esperances.
Sí, va rebre per tot arreu.
Ja has vist.
Clar, arriba un moment que dius, si l'arbitratge fos com pertoca i Zúñiga no hauria d'haver acabat el partit, o va haver un calvatre pitxat, etc. Diverses accions. I a l'àrbitre se li poden escapar algunes,
no,
però no les veu.
Sí,
és a dir,
sí.
Si els arbitratges fossin com toquen, arribaríem a aquest extrem en què el davant explota.
Està claríssim,
no justifico, perquè jo crec que xuta la pilota al rival així és un gest molt lleig, eh?
I en aquest
insulta
cas...
Insulta tampoc. Però bueno...
Sí, tens raó, i en aquest
forma... Sí, la culpa és de l'àrbitre.
Això no s'hauria produït.
Jo dic, els arbitratges en general, si fossin estrictes...
No, i els arbitratges d'aquesta competició també.
És a dir,
formen part de tot aquest...
Jo quan vaig veure que Mascherano i Tata Martino, que són argentins, sortien a defensar un jugador del Brasil, dic...
un jugador com Mascherano li fan això i aixeca el tio 4 metres del terra, sí. Vull dir, això està claríssim, però també forma part de tota aquesta olor ranci de la competició aquesta, que vaja, que és una mica...
Però vaja, ha passat el que ha passat. Ara, el més escandalós de tot, i allà on tothom hi posa també l'accent, és en el fet que siguin 4 partits de suspensió els que li caiguin a Neymar, quan en teoria se suposava que li podrien caure dos.
Millor per ho que ha fet ell, que després, si és veritat que es va encarar l'àrbit d'aquella manera i ha dit això,
potser
la sanció és justa. El que és injust és el que apuntava ell, que s'hagi arribat a aquesta situació. Vull dir, si durant el partit l'arbitratge és bo, segurament no s'hauria arribat a aquesta situació. Neymar hauria acabat el partit i no hauria passat absolutament res.
I compta amb el que pot generar.
I els àrbits, que això també passa a Espanya, els àrbits queden sempre impunes. No passa mai res amb els àrbits, tu. Sí, de tant en quant aquí a Espanya diuen allò que els posen a la nevera, que els tanquen a la nevera perquè refresca una mica, els hi passi la calor i prou.
I una cosa...
Jo insisteixo, per què no hi ha sancions als àrbits, ja no a nivell d'Espanya, a nivell internacional? Per què no sancionen un àrbit que ho fa malament i es fa públic com es fan les sancions als jugadors? Per què no es diu, aquest àrbit està castigat durant 3 partits
perquè...
i no que desapareix 3 partits?
Es quedarien sense...
La figura de l'àrbitre...
Bueno, però potser s'espavilarien una mica.
Sí.
I una altra cosa que jo no tinc resposta, però que moltes vegades em plantejo, és a dir, per exemple, un jugador com aquest colombià, no me'n recordo el nom, que va trepitjar l'altre dia Neymar, que surt impune del partit,
clar,
és a dir, tenint en compte que les càmeres poden gravar, ja sé que seria rearbitrar el partit, però vaja,
aquest
que aquestes
debat.
Actituds de...
Sí.
Perquè una cosa és donar un cop, una patada en un cos a cos, etc, o fer una mà i no saps... Però una persona que trepitja una altra, que veus que és una acció, i aquest senyor surt completament net...
Però escolta, no cal que te'n vagis gaire lluny. Quan el Madrid de Mourinho, els clàssics...
Sí, sí.
Quantes accions hi va haver de, escolta, targeta vermella i al carrer i s'haguessin quedat Casillas i Valdés jugant?
Sí, sí, però llavors entres en l'exercici del rearbitratge i això
és obrir
un debat
amb això del rearbitratge.
Fins on s'arriba, no?
Però potser no cal arribar al rearbitratge, però sí posar la tecnologia al servei del futbol com
sí,
està.
Home, amb és, els jo, amb les agressions...
Aquesta por a posar la tecnologia al servei de l'esport avui en dia és una mica absurd. A veure, per què no es pot posar?
A mi amb les agressions, sobretot, eh? És a dir, a veure això, algú trepitjar o algú escopir o algú donar un cop de colze intencionat, no? De
intencionat,
que tu saltis i,
sí.
I obris una mica la d'allò, eh? Però vaja, insisteixo, jo crec que és una qüestió de, dels arbitratges. Vull dir que...
Ah, o sigui, jo, amb el tema Neymar, evidentment, no parlava del partit contra Colòmbia, perquè és vaja, és evident, però que en totes les actituds...
Des del minuto, eh?
Sí, sí, no, està clar, està clar. Està clar.
Vull dir, però es veia la premeditació.
Però que jo, aquest sector no anti-Neymar, que, insisteixo, compta amb el que es pugui generar amb Neymar, perquè tot just això acaba de començar. I compta amb quan vagi se'n va més. I compta amb no sé quin altre camp també, que
no,
el tenen
sí, ja
creuat.
Té, són amics.
O, bueno, la meitat té
molts amics
ja, ja el tenen creuat. Perquè podem tenir un debat recurrent i un conflicte recurrent amb això. I vaja, ens posa una miqueta de solució.
A tu per el que ve que et molesta, potser com a practicant d'esport, que el jugador que tens al davant et faci, faci els sombreros i et faci
no,
aquestes
no
coses.
No tant els gestos tècnics, sinó gestos que reconec de
provocació.
No, provocació.
La jugada aquella no. Que va generar tan polèmica amb l'Atlètic de Bilbao.
Això no. Jo aquí...
Jo, el futbol és espectacle.
Aquí estic d'acord amb tu, Jesús. Aquí estic d'acord amb tu.
És un jugador d'un espectacle.
I és brasiler, escolta'm, aquest tio ha crescut fent això.
Juga així.
Això estic d'acord.
Ojalà cada partit veiéssim jugades d'aquest tipus 9 vegades.
No,
és el que volem veure.
Exacte. I que després vagin darrere seu com un animal.
Clar, que el jugador se'n fa
que sigui culpa d'ell encara. No, no.
Els jugadors s'enfadin per això.
Està
clar, si te l'ha fet, doncs te l'ha fet. Està ja està, la fer tu després.
Sí.
Clara, però això saps què passa? Que no és gaire compatible quan ell és un jugador que, a veure, li han dit a Pistinero, provocador, vull dir, una mica juga això.
Sí.
I jo, sincerament, et dic, és un jugador que el veig, que provoca i que moltes vegades és culpa de Neymar.
Si hagués de posar una balança, evidentment, jo sempre tiraria més cap al fet de dir que són gestos, que ell
que juga... Podria estalviar.
Sí, no, però a nivell tècnic, que ell juga així, etc. Jo, en aquest sentit, sí que estaria més d'acord en que ell juga així, cap problema. Ara, hi ha una part que insisteixo que no hem d'oblidar, que aquestes provocacions... Bueno, i que també són molt inherents en jugadors d'aquest perfil, llatins, de sang molt calenta, no? I, bueno, a mi, doncs...
No, però no va cometre cap, diguem-ne, irregularitat, clar. Ni era falta fer allò. Ho dic perquè...
No,
perquè tornem al mateix, eh?
En el cas de l'Atlètic...
Sí. En aquella jugada, que jo entenc, jo he jugat a futbol i només falta que vas perdent i et fan un barret, et fan una sotaneta i clar que t'empenya. Però bé, no sé...
Però no s'ha fet cap il·legalitat.
Clar, exacte.
La il·legalitat és després que és del defensa, que li fot un dalt i li fot la falta i encara serà culpa de Neymar. No.
I, per exemple, una dada que va quedar... amagada, de la final de la Copa del Rei. Ara no recordo les xifres absolutes, però l'Atlètic de Bilbao va fer el doble de faltes que el Barça. I aleshores, el gran problema del joc aquell dia va ser el barret, o no el barret, de si Neymar va fer...
Casa l'Atlètic de Madrid, també, això ja ha passat. Per això ha passat altres vegades i s'ha de tenir en compte perquè...
Ara, sí, perdona, si se li queda la fama, malament, eh?
Perquè... No, és que la fama ja la té, l'etiqueta ja la té.
Que se'n vegi, se'n va més al Calderón, a veure què passarà.
Però és molt injust, eh?
Sí, jo trobo injust.
Dos temes per acabar, perquè ens queda poc temps. Un, haurem de felicitar les Palmes, que és nou equip de primera, en detriment del Saragossa, que era l'altre equip que es disputava la plaça.
I del Girona.
I, malauradament, del Girona, que la tenia, i al final, a última hora. Però mira que és curiós que en aquestes promocions, els equips que han anat amb avantatge han acabat cedint, és el cas del Saragossa, és el cas del Girona. Ahir les Palmes jugava la tornada a casa, havia de remuntar un 3-1 de l'anada a la Romareda i...
Això va passar també amb el Córdoba, recordo. L'anterior ascens al Córdoba crec que acaba setè, perquè crec que és la temporada que el Barça ve a escola dins de posicions de playoff, el Córdoba acaba setè i acaba ascendint.
Va. És que això és una discussió ja del play-off
de format,
de com fer-lo.
A mi els play-off, jo entenc els play-off d'ascens, els entenc quan hi ha grups com per exemple tercera divisió a segona B, segona B a segona, perquè són molts grups i tenen que jugar i jugar-se unes places concretes, però jo un ascens de primera a segona jo trobo que tindria que ser directe. És molt injust que un equip que treu 10 punts d'avantatge al tercer o al quart no pugi.
No, pel Girona. A més, amb les xifres que va obtenir, perquè en la Lliga regular
és
va treure un munt de punts que en l'anterior edició hauria pujat de carrer,
no? De molt carrer. És que la diferència entre el segon i el tercer, quan el rendiment està pràcticament el mateix, és massa, és abismal.
Clar.
Que tocaves tercer a un punt o a un gol del minut 90 no sé quants del segon, i el segon puja directe tranquil·lament a celebrar-ho, i el tercer s'ha de cascar tots aquests play-offs i tal... Uf, a més, clar, però el Girona si arribava a play-off era una qüestió, però jugant amb 12 jugadors tota la temporada.
Els defensors dels play-off diuen, no, que dona emoció, i la competició, i ho maco que ha sigut aquesta jornada. Dona emoció, sí. Traient 4 equips que s'obren de 22, una lliga de 22 equips, que és una bestiesa.
Sí.
Deixa-la amb 18, sí, i ja tindràs l'emoció.
Sí, sí.
I la lliga també professional de primera divisió
també
s'hauria de fer un replantejament del nombre d'equips.
Ah, és que és això.
Perquè, vaja, a vegades també pugen equips, amb tots els respectes, vull dir que ningú se senti ofès si és d'algun d'aquests equips que els veus jugar a futbol i
Córdoba dius... mateix.
Tres passades seguides, a veure si ho aconseguim, perquè... I va en contra de l'espectacle, després perquè el Barça va guanyar 6-0 allà.
Moltes temporades, estic segur que el setè de segona divisió, aquella mateixa temporada, el poses a primera i fa millor paper...
El 18 o el 16 de
primera.
Escolta, què heu de dir? Si és un equip que s'ha guanyat després de tota una temporada,
té tot el dret
d'estar jugant amb els grans.
Però nosaltres tenim el menú de luxe a casa, que és el Barça, però jo també entenc que hi hagi el noi de Les Palmes i tal. Hòstia, estem a primera.
Que vaig al Camp Nou i li demano una foto a Messi. I em faig un selfie.
Tant la primera com la segona divisió es tindrien que replantejar. Però això ja és una cosa de fa molts anys.
Últims minuts pel Dani, perquè jo no sé si salvarem aquest 2-0 que porta el Real Madrid de la final de la Lliga Endesa.
No crec que estigui en condicions del Barça actualment.
Està molt tocat i enfonsat, o què?
És que no ha passat mai, no?
És que no ha passat mai que, si no m'equivoco, que el que guanya el primer partit amb factor pista a favor perdi la final de la CB. Per començar, però el que es va veure ahir és inaudit. És que el primer quart... anem a posar tots els elements
una piconadora, no? Semblava
sí,
el Madrid.
El que no era normal era el nivell d'encert del Madrid, això poques vegades ho he vist jo, jo crec que, bueno, vaja, va establir dos rècords, un de notació, l'altre de triples, és una barbaritat. Ara, vaja, és el debat de sempre amb Xavi Pasqual. Xavi Pasqual és un entrenador, és una figura curiosa perquè suscita menys debats del que potser hauria. Parlo de premsa,
no
parlo
de...
O no li volen donar, o no volen... Per dir-ho d'alguna forma, crec jo, opinió particular, té el xiringuito molt ben muntat, té el sector molt controlat, una persona que d'altra banda ha guanyat molts títols, serà la primera temporada d'any sencer de Xavi Pasqual que no guanyarà cap títol, d'altra banda amb el segon, tercer, primer, millor pressupost d'Europa sempre, però vaja, que el rendiment que li ha tret en les últimes temporades Pasqual als equips que ha tingut... I mira, casualitat o no, avui en un diari ja li estan fent una entrevista a Salona Jessica Vicius. Dient que, vaja, que ell, els equips en què ha estat jugant, li faria molta il·lusió entrenar.
A mi una cosa que em preocupa del Barça Bàsquet, que és la figura de Navarro, de veure com el que era el jugador determinant...
La bomba.
A poc a poc es va extingint. I a mi em sap greu pels jugadors, perquè quan han estat ídols i referències no hi ha res pitjor... que veure'ls en un cicle... No sé si arrossegant-se en aquest cas, no ho sé. Però aquells jugadors que nosaltres ens han generat tanta felicitat, allò, i que de cop i volta veus que la llum es va apagant, a part de que és el millor pagat de la plantilla, si no m'equivoco, o gairebé, si no...
Sí.
Aleshores, Tomic, fins a quin punt aquests diners que...
Estàs proposant que...
No, inevitable. Jo dic que dol com a aficionat, no sóc tècnic, de bàsquet, però
ídols,
sap greu.
Els ídols se'ls ha d'agrair, se'ls ha de reconèixer en la seva justa mesura, i a vegades reconèixer-los amb una bellesa o amb una extinció decadent és potser el pitjor favor que li pots fer. Recordem Navarro, que si no m'equivoco estan 36 anys, amb la manera de jugar de Navarro, que es basa en la seva explosivitat. Fa temps que Navarro... Potser aquest ha estat l'exemple que tothom necessitava per veure que Navarro, malauradament, i insisteixo, malauradament, ja no ens pot guanyar lligues.
No.
Ja no pot guanyar lligues pel Barça. No fa tant de temps, d'això. Vull dir, fins fa 4 dies jo et diria, escolta'm, Navarro és aquell que no cal que juguin tota la temporada, que arribarà a la Final Four i t'encardarà 20 a cada final, a cada sèrie. Però vaja, a dia d'avui ja, potser de cara a la temporada que ve, hi hauria un replantejament. Però aquest era l'altre problema, que és... I a partir d'ara què? És que hem viscut tants anys, tants anys, tants anys de Navarro, que a partir d'ara què? Perquè no hi ha
renovar-se
ningú.
Renovar-se a morir, renovar-se no hi ha ningú a morir,
que,
no?
Qui, amb qui? No hi ha ningú que faci el pas endavant.
Quan arribi Jean Laporta ja us ho dirà.
Bueno, ara, el bàsquet no va ser la seva especificitat, eh?
El futbol també passa una mica amb el Xavi. El Xavi s'ha pogut retirar-se, jo crec que s'ha pogut retirar-se.
En aquest cas, sí.
Però aquesta última temporada ha jugat poc i estem buscant un substitut.
Senyor, el Xavi ens hem de retirar.
El comiat del Xavi ha estat quadrat, perfecte.
I ens estic bavejant.
No, ho dic perquè moltes vegades molts jugadors d'aquests s'han hagut d'anar per la porta al darrere i no per mala voluntat del club, eh? I amb el Xavi almenys vas dir, mira, almenys...
Puyol, és un cas.
Va ser... De 10, sí, sí, i s'ho mereix, eh? Vull dir que... Sí.
Molt bé, Dani Aguilar, continuarem amb ell de seguida. Josep Gimeno, Jesús Galindo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia.
Que vagi bon dia.
Sant Cugat a fons. I keep on falling. T'agrada la música?